Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 28 minuts, ara sí, tot a lloc, vaja, esperem. Per part nostra sí, que tampoc passa sempre. Per part de Manu Rodríguez sí, que passava sovint, però avui hi ha hagut aquest petit d'allò, o sigui que vinga, avancem. Manu Rodríguez, bon dia i bona hora.
Què tal, Vicenç, com esteu?
Home, no sé si estem tan bé com algú que acaba de ser pare, no?
Bueno, depèn com es vegi, hores de... A la nit és una mica més complicat, però bé, no, estem molt contents, tot i que hem tingut un petit ensurt, que a la meva dona li van detectar la Covid el dia del naixement i, bueno, de fet, vam fer confinament. Va ser molt dur, però bueno, al final la notícia i evidentment la nova persona, no, que tenim a casa, la creix de la família, doncs evidentment és la millor de les notícies.
Doncs d'entrada, per tant, aquesta felicitació a Manu Rodríguez, a la seva parella, i per tots aquells que no es creuen l'assumpte del Covid, que sàpiguen que això del confinament va tan de manera seriosa que fins i tot uns pares han hagut d'aïllar-se.
Sí.
En un moment tan fonamental en la vida de qualsevol persona com és el naixement d'una criatura.
Així és, de fet hem fet aïllament domiciliari, és a dir, dormíem separats i només per donar-li el pit i amb mascareta. És molt dur, però especialment per la mare, no? El fet de tenir la teva criatura i no poder donar-li un petó o estar amb la petita, no? És molt complicat, però bueno, en tot cas, finalment ha estat un ensurt, ja, bueno, portem molts dies ja després de l'aïllament aquest, doncs ja tranquils i bueno, ja fent vida normal.
Suposo que les prioritats de les coses canvien.
Totalment, absolutament. De fet, suposo que va ser sobretot la primera setmana, vaig delegar totes les funcions en l'àmbit, evidentment, del Parlament, vaig causar baixa per paternitat, després també a nivell d'Ajuntament, doncs vaig delegar totes les funcions en el portaveu suplent, que és el José Tendero, i a nivell doncs de la feina, de la meva feina, doncs parlant amb companys que em van suplir i vaig poder doncs aïllar-me i poder intentar gaudir, no?, dintre d'aquesta situació.
Ara tot suposo que normalitzant-se a poc a poc, tot i que no sé si encadenareu la baixa de paternitat del Parlament amb les eleccions al Parlament.
Home, jo, evidentment, bueno, jo de moment he demanat un mes de baixa perquè hi ha coses, hi ha propostes que tenen pendents. Clar, el problema és que totes aquestes propostes o, de fet, proposicions de llei, propostes d'acord que teníem en determinades comissions, que si no es presenten o no s'aproven abans de que decaigui la legislatura, doncs, evidentment, decau tot. I fins que no es constitueixi un nou Parlament, es tornin a presentar... És a dir, evidentment, les coses són més complexes que del que pensem, no? I a mi, personalment, m'agradaria tenir tot acabat abans de que acabés la legislatura.
Creieu que sereu a temps?
Home, és complicat, perquè s'han presentat moltes coses. De fet, a nivell de proposicions de llei al Parlament, jo, personalment, he presentat una de la reforma de la llei del síndic, també vaig presentar una sobre... les unitats de valoració forense integral relatives al tema de la violència masclista. He acompanyat i ajudat a companys, per exemple, en el tema de la comissió del reglament del Parlament. També vaig ser ponent en aquesta comissió. Personalment sí que m'agradaria poder acabar tot això, però sé que és complicat i que a més els temps no acompanyen. No?
Us veieu amb possibilitat de tornar a ser parlamentari?
Bueno, jo ho he dit al meu grup, al meu partit, és a dir, jo estic en plena disposició, si volen confiar en mi, en tornar a repetir, però en tot cas, evidentment, les coses són més complexes. Primer de tot, s'ha de configurar una llista, jo entenc que la llista ha de ser el més transversal possible, i a més, a hores d'ara, nosaltres no estem pensant tant en la llista en si mateixa, sinó en intentar doncs una candidatura conjunta amb el PSC i amb el PP per intentar doncs una candidatura constitucionalista, i això evidentment obligaria a conformar una llista amb diferents personalitats o persones de diferents grups, no? Però bueno, nosaltres ara, a hores d'ara no estem en aquest punt. Jo personalment estic més centrat en ara, a hores d'ara, en la meva vida més privada, en la meva nena, la meva família, la meva dona, i el que vingui serà benvingut, i si no ve, doncs continuarem treballant aquí a Sitges i evidentment en el meu àmbit professional, no?
Heu tingut ocasió de mirar alguna cosa dels pressupostos o encara no?
Bueno, jo personalment no. Jo personalment encara no. De fet, estic esperant, jo aquesta setmana tinc una reunió prevista amb l'alcaldessa el dijous. De fet, nosaltres ho hem repetit manta vegades, que hem d'intentar buscar un pressupost que sigui transversal, on tots els grups puguin dir la seva, on intentem consensuar els punts més delicats, especialment en l'àmbit econòmic o en l'àmbit social, ajudar els autònoms, a les petites empreses, als petits comerços, ajudar les persones amb especial vulnerabilitat, ajudar també a les fundacions i a les entitats solidàries, no? que es troben en una situació límit. De fet, l'altre dia parlava una persona d'una d'aquestes entitats i em deia que necessiten, i jo aquí també faig una crida, a persones que estiguin que vulguin ser voluntàries, no? En entitats solidàries, perquè ara són més necessàries que mai, no? Jo crec que jo personalment, per la situació que estic vivint ara, no puc, però sí que he ajudat i intentaré ajudar, sigui directe o indirectament, no?
Està organitzant-se millor la gent que les institucions?
Jo crec que sí. Jo crec que, com sempre, jo crec que les institucions van tard sempre, és a dir, actuen a reacció. Potser també hi ha una part de burocràcia que, és a dir, no només la lentitud de la burocràcia, dels terminis, sinó també de la destinació dels fons públics i de determinades partides. Jo personalment crec que el pressupost d'enguany hauria, és a dir, perdona, del 2021 havia d'estar ja gestit des del mes de juliol. Ja no et dic que totalment tancat, però en gran mesura ja ben treballat. I sobretot el pressupost de 2020, que es va aprovar, és a dir, el d'enguany, es va aprovar tard i malament, en plena pandèmia i amb un pressupost irreal que tenia unes expectatives, unes perspectives de certa normalitat, no? I aquesta certa normalitat que teníem el mes de febrer no té res a veure amb la que teníem el mes de maig, que és quan mes d'abril, maig, que és quan finalment es va aprovar, no? Per tant, jo crec que hi ha hagut una certa imprevisió, hi ha hagut una certa... crec que han estat més mirant, no? Mirant-se els uns als altres, esperant que puguin conformar una majoria absoluta dins del govern, dins de l'Ajuntament, per evitar que es pugui condicionar, no, els pressupostos i sobretot determinades mesures.
Heu tingut sobre la taula les ordenances fiscals, hem viscut el ple de les ordenances fiscals. Sobre la taula ens quedava una reflexió, que és una reflexió d'aquelles eterna, entre què pots congelar, què no pots congelar, què pots rebaixar, què no pots rebaixar, sense condicionar un pressupost, sense condicionar la caixa pública, i tenint en compte el marc legal que et permet fer determinades coses. Creieu, com han cregut també bona part dels seus companys d'oposició, que l'Ajuntament i que el govern hagués pogut ser més valent a l'hora de rebaixar pressió fiscal?
Absolutament. És a dir, pensem que l'Ajuntament, és a dir, sí, evidentment els comptes públics poden acabar condicionats, però és que a hores d'ara, avui dia, amb la situació que estem vivint, qui no està condicionat? Aquesta és la gran pregunta. Jo entenc que, evidentment, una institució pública ha d'intentar mantenir en una situació d'absoluta normalitat un equilibri pressupostari, ha de mirar i mirar molt bé on es gasta els diners públics, ha de treballar per intentar doncs, aconseguir que els recursos arribin on han d'arribar, però crec que aquí és una situació absolutament excepcional. Tenim un romanent que ve d'anys anteriors, que hem de deixar de banda, ara ho sento, però potser s'ha de ser valent i hem de dir les coses com són. i potser ara en determinades inversions via pública potser no toquen o potser haurien de fiscalitzar determinats contractes com el tema de la neteja o haurien d'intentar fiscalitzar molt més determinades partides per veure on arriben els diners i, sobretot, ser conscients que la realitat és molt diferent. És a dir, jo entenc que els ingressos en una situació normal seran X, però en aquesta situació hem de pensar que els ingressos que ens arribin ara no tenen res a veure amb el que havíem tingut anys enrere, no? Per què? Primer, perquè la destrucció del teixit productiu i econòmic de la vila. Després, la situació social de moltes famílies i moltes persones. És a dir, arribarà el rebut de l'IBI o de residus urbans o determinades taxes i no es podran pagar. I això s'ha de dir i s'ha d'explicar. I jo crec que aquí l'Ajuntament havia de fer una certa... ser una mica més valent, anar molt més enllà, no només rebaixar l'IBI, que sí, que és una de les grans partides que arriben a l'Ajuntament, a les regles municipals, però jo entenc que es podia ser molt més valent, sobretot fixant que la taxa de les terrasses no es cobrarà l'any vinent, ser valent en quant als residus urbans per intentar doncs, ajudar el sector econòmic, especialment l'hoteler i la restauració, intentar doncs, ajudar en el rebut també de les plusvàlues, és a dir, intentar tocar una mica totes les ordenances fiscals i fer un paquet de mesures de rebaixar els impostos. Nosaltres personalment creiem que els diners estan millor a les butxaques dels ciutadans que no passen a les institucions, però en tot cas entenem que hi ha d'haver un equilibri pressupostari i també l'Ajuntament ha de ser conscient que això implica un cert esforç, no? I segurament un desequilibri pressupostari. I d'aquí hauríem de tirar el romanent. Hi ha propostes que, per cert, van arribar a altres grups, no del nostre, però crec que eren molt interessants, com ara endeutar-nos aquests 10 milions d'euros que parlava un altre portaveu, que crec que era interessant perquè era una manera també de fer front en aquest equilibri i suposo que durant aquesta part més dura, no? de l'estat d'alarma, de la pandèmia, que puguem donar una resposta, no? Especialment en aquelles partides que es van prometre.
Perquè tothom ens entengui, regidor, el que contemplàveu ara, que és el que també venia d'un altre dels grups de l'oposició, com que no pots tocar el romanent encara com ho voldries tocar, però sí que la teva situació actual et permet endeutar-te per un valor que seria, diguem-ne, el muntant d'aquesta rebaixa de la pressió fiscal que plantejaries i, per tant, diguem-ne que una cosa aniria per l'altra, no descavalcaries la caixa pública, mantindries el pressupost, hauries de pagar o crèdit que fos per valor d'aquesta quantitat i baixaries la pressió fiscal a la ciutadania. Enteneu que aquesta seria, diguem-ne, l'estratègia a seguir ara?
Sí, pensa que jo això ho parlava també amb un portaveu d'un grup de govern, em deia que clar, això suposaria una desequilibri de vora els 5 milions d'euros. Home, si ens permeten endeutar-nos fins als 10 milions i pensant que el que tenim a la caixa a nivell de romanent és prou important, home, jo crec que és perfectament viable. Potser hi ha una mancança, no?, de valentia política, això d'una banda, i potser també no hi ha un pla específic per fer front a totes aquestes mesures. Nosaltres el que trobem aquí és que són contínuament, no sé si dir-ho com dir nyaps o dir com si fossin, no sé, realment la paraula no la trobo ara, però crec que s'estan fent les coses sense una previsió a llarg, a mitjà i a curt termini, no? Només es veu el més immediat i el problema és que, sobretot, hi ha determinades partides o determinades ajudes o bonificacions que es prometen, però després el que passa és el de sempre, és a dir, que t'arriba el rebut, t'ho cobren, sembla que la Diputació no estava al corrent o sembla que en qüestió d'ajudes al lloguer no, evidentment s'ha saturat el sistema o no arriben o manca documentació. És a dir, en aquesta situació, és a dir, si tu promets una cosa, l'has de portar a terme, costi el que costi, no? Jo crec que aquí ja s'ha pecat d'una certa imprevisió. També et dic que sóc conscient que governar en una situació com aquesta no és fàcil, Totalment d'acord en aquesta... Jo crec que això és molt complicat de gestionar, però això implica que has de treballar al 100% o al 120% i has de treballar a llarg termini. No?
O sigui que el raonament vindria a dir, com que la tramitació dels ajuts, encara que es vulguin donar, sempre, sempre costa i sempre va tard, és millor curar-se en salut i rebaixar ja d'entrada allò que en principi hauria de pagar el ciutadà, perquè si després l'has d'ajudar a pagar-lo, aquest ajut per pagar arribarà vés a saber quan.
Així és. No, i segurament, evidentment, hi ha ajuts que van en una part més de caire social, persones que necessiten doncs, una ajuda a lloguer, i en canvi li està rebaixant l'IBI a residus urbans d'un restaurant. Però clar, al final... Evidentment, no són la mateixa cosa, són diferents conceptes, però és l'Ajuntament qui ha de veure exactament cap a on van les coses i tenir clares les idees. No? Jo, mira, soc molt crític amb el que s'ha fet durant aquest any, no? Perquè crec que tant el pressupost com les ordenances, com el pressupost enguany, havia de tenir un caire ben diferent. No? És a dir, jo crec que aquí, en aquest cas, l'alcaldessa, quan jo parlo de liderar, implica intentar consensuar pactes, partides, plans a mitjà i a llarg termini per intentar revertir aquesta situació i sortir el més aviat possible d'això, no? I crec que aquí hi ha hagut aquesta mancança absoluta. S'han estat mirant més la seva cadira, mirant-se al costat a veure si arriba una moció de censura, que per cert no crec que sigui ni el moment ni era el moment, amb aquesta pandèmia, però això és un altre tema, i crec que hi ha hagut aquesta mancança, no? De no seure tothom en una mesa de seguiment del pressupost enguany, pactar les modificacions de crèdit més enllà del que és l'actual equip de govern, pactar les ordenances fiscals i uns plans de xoc importants a llarg termini, tant a nivell econòmic i social. I sobretot a nivell de subvencions també, treballar aquestes subvencions amb tots els grups municipals, no només el pressupost. I crec que hi ha hagut aquesta mancança.
Entre altres coses, per això heu marxat del pacte per la recuperació?
Així és, nosaltres ho tenim clar. És a dir, el que no farem és donar suport a una entelèquia. És a dir, parlar de pacte o parlar de... sense que parlin amb tu, sense que et truquin, sense que consensuïn partides, sense que hi hagi pressupost, sense que hi hagi ordenances fiscals. Per cert, parlo d'una ciutat, gran ciutat com Barcelona. Aquest pacte el va tancar Barcelona amb els portaveus, sense cap empresa externa ni històries d'aquestes, amb els portaveus a finals del mes de juliol. Gairebé tots els municipis d'arreu de Catalunya ho han tancat entre el mes de juny, juliol, agost. Aquí ens van prometre fins al mes d'octubre. Ha arribat el mes d'octubre, ha passat el mes d'octubre i encara no tenien ni pacte. Evidentment, l'única sortida que teníem nosaltres era denunciar la inacció d'aquest govern, perquè el que hem vist és que ens tenien més entretinguts amb la xocolata del lloro, no? Fer dinàmiques de grup amb una empresa externa que no té ni idea del que és la realitat sitxatana, que no té ni idea de què va el pressupost, i no té ni idea del que ha estat la Covid en el teixit econòmic i social, doncs,
sí,
evidentment,
si
nosaltres...
Si ens permeteu, regidor, com funcionava això? Com que ho esteu apuntant d'aquesta forma, com anaven les reunions?
Bé, ja hi havia reunions de diferents temàtiques, no? Temàtica més de caire social, hi havia temàtiques més de caire econòmic i tal, però mira, jo al primer moment, ja quan el Gremi d'Hostaleria, l'Associació de Comerciants i l'Associació de Platges van decidir deixar el pacte, jo vaig fer una trucada a representants del govern i els vaig dir, si no tornen, nosaltres no signarem. Feu el possible perquè tornin. Perquè tornin, però no a qualsevol preu, sinó perquè tornin a pactar mesures. Nosaltres creiem que si un pacte ha de tenir alguna cosa és que ha de ser transversal i ha de donar respostes a les necessitats de tots els sectors. No només pot mirar una ideologia, només a un sector o a determinats grups. Jo crec que aquí el pacte havia de ser absolutament transversal, havia de donar resposta i solucions, especialment en l'àmbit especialment l'àmbit social, econòmic i productiu de la vila, però és que pensem és que moltes vegades es criminalitza el sector de l'hostaleria o es criminalitza el sector també del comerç, però és que creen llocs de treball, és a dir, creen riquesa també, i a més és l'esperit i l'ànima també del municipi. Evidentment, moltíssima gent depèn d'aquest sector i nosaltres creiem que, i evidentment els autònoms, no? I els petits comerços, nosaltres creiem que aquí havia d'estar tothom i el problema és que hi ha hagut una manca de lideratge, no? I no només això, sinó que a més ens trobàvem en coses com que et trucava una empresa, volia fer dinàmiques de grup com si fossin nens petits o com si no coneguessin res, no? Jo crec que, home, jo parlo del que conec perquè he parlat amb companys, una gran ciutat com Barcelona ho va tancar amb els representants i portaveus de tots els grups. Sí, i sí que tenen moltes diferències els grups de Barcelona. Jo no entenc per què a Sitges no hem estat capaços, no? I no em queda pensar una altra cosa que el que volien és que ho deixéssim. Perquè si tu et compromets el dia 15 a portar aquest pacte i encara no tens resposta ni dels sectors econòmics i socials i no tens sobre la taula cap paper ni cap acord, evidentment, tu ja estàs dient que no tens res, no? I jo crec que aquí ja estàvem buscant això.
Què ha passat després?
Bé, doncs, com si res, és a dir, tot ha continuat igual. Jo entenc que, per això ho dic, perquè el govern, entenc, és la meva percepció o la meva interpretació que faig. Jo crec que aquí el govern el que ha vist és que era incapaç d'atraure novament el sector econòmic i social de la vila, i hem pensat que millor era que els grups de l'oposició ho deixéssim i, per desgast, ho han deixat. Nosaltres, en tot cas, és a dir, una cosa és deixar aquest pacte perquè no era un no pacte, més aviat, i hem pensat que millor era intentar treballar determinades partides, pressupostos i ordenances. Jo li vaig fer una mà estesa l'altre dia en l'últim ple ordinari. Ens vam abstenir a les ordenances fiscals però amb el compromís de que el govern s'assegui i intenti pactar mesures en diferents taxes, impostos i en definitiva, en les ordenances fiscals, no? Jo crec que ha de ser transversal i no ens podem quedar parats, no?
Aquesta reunió que heu de tenir dijous amb l'alcaldessa és d'alguna manera resultat d'aquest posicionament en el ple i d'aquesta mà estesa que comenteu?
No ho crec. Jo crec que més aviat és una qüestió d'imatge. Jo crec que aquí l'alcaldessa necessita, com va fer fa una setmana amb els exalcaldes, que tampoc ho entenc del tot, però bueno, en tot cas entenc que et puguis reunir amb els alcaldes, però fer aquesta propaganda gratuïta com si els exalcaldes tinguessin alguna responsabilitat hores ara aquí, no ho acabo d'entendre, no? Jo entenc que els que sí que tenim responsabilitats en el Ajuntament hem d'intentar posar-nos d'acord amb mesures que ajudin a la ciutadania i a buscar solucions. Mira, jo ara, i entenc que potser hi ha gent que no ho acaba d'entendre, no? Jo el que crec és que primer està intentar trobar solucions, buscar solucions als ajuts, als bonificacions. Nosaltres intentarem, jo m'asseuré amb la intenció d'intentar a veure si podem consensuar algunes partides en el pressupost que ajudin a la ciutadania. Però, i no aniré amb un no, directament intentaré consensuar coses, però si veig que és impossible, doncs evidentment no ho podré fer, no? Però en tot cas nosaltres anirem serem com sempre proactius i com hem estat sempre, no? Que tots els plens intentem portar moltes propostes d'acord endavant.
A partir del posicionament en el pacte, en algun moment l'oposició ha pogut plantejar un posicionament també conjunt sobre el proper pressupost municipal i sobre les mesures o sobre les idees o sobre allò que creu l'oposició que seria bo incorporar en el pressupost?
No, és a dir, a l'oposició hem pogut, és a dir, evidentment dintre de l'oposició també tenim les nostres diferències, discrepem, però crec que hi ha un cert esperit d'una certa comunió, no?, en quant al que hem de fer, no? I el que sí que tenim clar, crec que des de tota l'oposició, és intentar consensuar i buscar solucions als problemes que tenim ara sobre la taula, no? Crec que des dels diferents grups hem intentat, no? Per exemple, hem intentat proposar determinades mesures en el ple extraordinari sobre la Covid o en determinades propostes d'acord, no? Però sobretot en mesures de l'àmbit sanitari, i ja es veu, no? Una mica els posicionaments que anem fent durant els plens ordinaris sobre tot el tema de les ajudes, de les bonificacions. Però jo crec que si l'alcaldessa i l'equip de govern tinguessin aquesta voluntat, no? De, no només de seure, sinó intentar consensuar, pactar i tancar un pressupost que sigui bo i que sigui viable, ho aconseguirien. Però jo crec que hi ha hagut una certa desconfiança cap a l'oposició, més per una qüestió de personalisme, no? de la cadira, no? de que potser em treuen de la cadira. I crec que aquí no és el moment. Jo crec que el moment és trobar solucions i treballar per la gent. Només això, eh?
Es parla d'un pressupost de l'any que ve de la vora d'uns 50 milions d'euros, també, com el d'aquest 2020, i es parlava de poquíssima inversió, la fonamental, la necessària, i la resta destinada als ajuts. Aquest plantejament inicial us sembla bé?
Bueno, ja et dic, i com he començat, no he tingut temps per revisar-me tota la proposta de pressupost. Jo el dijous em reuniré amb l'alcaldessa, però en tot cas això ja li vaig comentar al senyor Luis Mi García que jo estava d'acord en que era el moment de deixar temporalment totes aquestes inversions que són molt necessàries, però que potser ara tenim una urgència i les urgències són el que són i hem de donar resposta a la situació de crisi econòmica i social, no? I a través ja sigui de subvencions, de donar viabilitat en determinats esdeveniments a la vila, no? Per exemple, el tema dels VEARs o determinades entitats. Jo crec que hem d'intentar, no? Superar aquest tràngol de la millor manera, i l'Ajuntament ha d'estar al costat, no? I a més, evidentment, estar al costat dels particulars, dels autònoms, dels petits comerços, no? Crec que és molt important que puguem donar resposta, no?
Ens queden 5 minuts i no m'agradaria deixar de banda una qüestió que va plantejar com a moció Ciutadans en el darrer ple municipal, que era aquesta qüestió de la jornada lectiva a les escoles. I per si d'alguna manera creieu que aquesta jornada és compatible amb la jornada que tenen encara, ja no diré molts autònoms, sinó molts treballadors que continuen tenint ells i elles jornades de matí i tarda, i que per tant els pot suposar un petit daltabaix també pensar que a la tarda els seus nanos ja estaran molt lliures o no, o que dinaran molt més tard del que dinarien ara, o no.
Bueno, nosaltres, com sempre, donem la llibertat a les persones perquè es puguin posicionar i que siguin les persones les que puguin decidir, no? Al final, la qüestió de la jornada contínua no només és una proposta que hem fet nosaltres, l'hem fet a molts municipis, sí, sinó que és una proposta que ve de molts àmbits i de l'àmbit escolar. Per tant, nosaltres aquí el que pretenem és que sigui les institucions públiques, o el Departament d'Ensenyament, el que pugui garantir que els pares, les famílies es puguin, o la jornada es pugui adaptar a les famílies i no al revés.
El sistema pot permetre això?
Jo, evidentment, personalment crec que sí. Hi ha moltes despeses innecessàries que es fan, i ara no entraré en temes de gaire més ideològic o polític, però hi ha moltíssimes despeses que es podrien destinar a les coses realment importants. I ara jo crec que l'educació, l'ensenyament, la salut, siguem conscients ara de què és el més important, sinó ha estat sempre el més important, però potser de vegades confonem, no?, determinades situacions o contextos polítics i deixem de banda el més important, no? Pensem que el futur, no només nostre, sinó de la civilització, són els nens, i hem de procurar que l'educació i l'ensenyament estigui sempre a l'alçada, no?, de les circumstàncies. Creiem que aquí que l'Ajuntament i que el Departament d'Ensenyament, i evidentment en coordinació amb el Departament de Salut, facin el que puguin i donin a escollir a les famílies, i que el sistema s'adapti a les famílies i no pas les famílies s'hagin d'adaptar al sistema.
Ho dic perquè ens imaginem les escoles de Sitges i com d'alguna forma, és clar, una escola de 400 alumnes o en definitiva es pot adaptar a dir no, mira, escolta, més que n'hi ha 50 que volen la jornada contínua, els altres no, menjador amunt, menjador avall, els torns, etc etc. Això és un trencaclosques important.
Bueno, hi ha països que ho fan molt bé, països del nord d'Europa o països asiàtics que aquestes qüestions no resulten un problema. Potser és hora d'adaptar una mica la mentalitat i ser conscients que la situació que estem vivint ara no és la més... requereix de certs esforços. Evidentment, requereix un esforç primer de la institució, però és que finalment el fet que les famílies o que el sistema es pugui adaptar a les famílies és beneficiós per les famílies. Per tant, jo crec que aquí realment qui s'adapta aquí és el sistema, és el Departament d'Ensenyament i, evidentment, serien els col·legis. Jo crec que aquí els pares ho tindrien molt bé perquè tindrien la capacitat de poder escollir una situació o una altra. No?
En 30 segons, com que la qüestió és d'ahir la tarda, estaríeu disposat des de Ciutadans a acceptar una rebaixa del 20% del sou, de la remuneració que rep com a càrrec electe a partir d'aquesta moció que presenta Nou Horitzó?
Sí, de fet, ahir la vam veure, nosaltres ho veiem amb bons ulls, evidentment és més una qüestió d'estètica que no pas de quantitat, però crec que tots els representants públics fem aquest esforç, doncs estaria bé. I de fet, vull recordar una cosa, és a dir, molta gent no sap, no?, que la majoria a nivell de parlamentari dels diputats durant l'estat d'alarma, gran part del nostre sou, de fet, no sé si va ser la meitat del sou, ho vam destinar a entitats socials. Per tant, jo crec que aquí un 20% del sou no estaria a més.
Són les 11. Manu Rodríguez, gràcies. Fins a propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Salutacions.
Adéu-siau.